Per promoure el diàleg entre creients i no creients, el bisbat de Solsona s'ha sumat a la iniciativa de l'Atri dels Gentils, un cicle de converses a l'entorn de l'art, la cultura i la música. La primera es farà aquest proper divendres, 11 de novembre, a Cervera, i se centrarà en la música. D'aquesta manera es donarà el tret de sortida a uns espais de diàleg cultural que tindran continuïtat l'any que ve. En parlarem abastament en aquest programa. Comencem la paraula d'avui i ho fem repassant amb Fermí Riu altres continguts d'aquesta mitja hora.
L'Atri dels Gentils, a l'espai de tertúlia, però també tindrem una entrevista. Avui parlarem del document de voluntats anticipades amb Carles Pedrol, delegat diocesà de Pastoral de la Salut.
Us explicarem, entre d'altres notícies, què va donar de si la trobada de joves que es va fer el cap de setmana passat a Sant Ramon, a la Segarra.
Escoltarem, com cada setmana, la glossa del bisbe Xavier Novell, que avui es titula Vocació.
I a l'agenda us direm com ho heu de fer si us voleu apuntar al pelegrinatge a Covadonga, Loyola i Nostra Senyora d'Aranzazu.
La paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
30 joves de diferents poblacions van participar el cap de setmana passat, coincidint amb el Pont de Tots Sants, a la trobada Convivències d'Estudi, que es va fer a Sant Ramon, a la Segarra, al monestir d'aquesta localitat, que té una part habilitada com a hostatgeria. Aquí s'hi van reunir nois i noies des de primer d'ESO fins a universitaris. Uns i altres van compartir hores d'estudi, fent deures, treballs, estudiant, i també van fer activitats lúdiques i d'oci. Aquesta era la finalitat de la trobada, tal com ha explicat el mossèn de Súria, Marc Majà.
Oferir als joves un espai on poder aprofitar per estudiar i al mateix temps tenir estones de convivència, tenir estones de compartir plegats el temps lliure, al vespre una pel·lícula, una vetllada més festiva, a mig matí o a mitja tarda esport o una caminada, i també temps per l'Eucaristia o per una pregària breu de bona nit abans d'anar a dormir.
Ha estat el primer cop que s'ha dut a terme aquesta iniciativa a nivell del bisbat de Solsona, i tenint en compte que ha funcionat, la idea és fer-ne més.
N'hi ha ganes. De fet, el propòsit seria oferir-ho un cop per trimestre. Per tant, un cop ara, de setembre a Nadal, que és el que hem fet, un altre cop abans de Pasqua i un altre cop a l'últim trimestre, és a dir, pels vols de finals d'abril o principis, potser pel pont de l'1 de maig. Aprofitant això, un cap de setmana llarg.
Les convivències d'estudi, doncs, tindran continuïtat.
La paraula amb Anna Costa.
Vilada és una de les poblacions que cada any col·labora amb les persones necessitades de Belem, entre molts altres municipis. Avui ens centrem en Vilada, on recentment hi ha hagut presència del grup Salam Belem. Ens en dona més detalls Montserrat Coll, que és corresponsal de l'Arxiprestat de Berga i del Llobregat.
Doncs bé, sí, a motiu de l'apropament altra vegada de les festes nadalenques, i com ja fa 3 anys que col·laboren, doncs els feligresos de la parròquia de Sant Joan Baptista de Vilada ajuden el grup Salam Belem per donar suport a persones necessitades de Belem. A la Fira del Bolet, com has dit recentment, van adquirir productes elaborats per artesans i per d'altres grups determinats de Belem, com són els tallers oasis de persones amb discapacitat psíquica i grups de dones dels camps de refugiats de la ciutat. A part d'això, també han anat ajudant, per mitjà del grup Salam Belem, a la parròquia franciscana i el centre infantil La Creix, dirigit per les religioses filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que acull un centenar de nens, alguns tenen famílies, d'altres són abandonats, però nens que són molt necessitats. I també l'Hospital Infantil Baby Caritas, que atén gratuïtament els nens de les famílies més pobres dels entorns de Belem. Aquests senzills donatius dels feligresos de Vilada, juntament amb feligresos de d'altres parròquies de per aquí els entorns, han estat sempre i són molt valuosos per Belem, on qualsevol petita aportació és benvinguda.
Donatius per Belem, aquesta és la finalitat del grup Salam Belem. Montserrat Coll, gràcies. Adéu-siau.
Adéu i gràcies.
La paraula.
L'església parroquial de Gironella ja llueix una reproducció a petita escala de la pròpia església. Es tracta d'una detallada maqueta de fusta que fa 120 centímetres d'altura i està construïda sobre una base de 190 per 100 centímetres. S'ha instal·lat en una capella lateral del temple i està dotada d'il·luminació i música, tal com ha detallat mossèn Joan Viladot, rector de l'església de Gironella.
Llavors s'encén totes les llums i després hi ha música. Tots els que la veuen, doncs, disfruten, perquè ja és clar, hi ha moltes hores de treball.
Una reproducció de l'església de Gironella que va iniciar Ramon Badia Bertran de Porreig, però que una greu malaltia li va impedir acabar el projecte. Per això va continuar l'obra Josep Martín Cervantes de Gironella, qui després de moltes hores de feina ha pogut veure acabat aquest treball. L'ha lluat mossèn Viladot.
És una realització bonica, que la pots contemplar com que a l'església gran la teulada no la pots veure. Doncs aquesta, doncs sí que la veus, per tots els costats, des de dalt de tot fins baix, esclar. Està a la teva mida i la pots contemplar amb tots els detallets.
La maqueta queda ja fixa a l'església de Gironella i la pot veure tothom qui ho vulgui. I la glossa d'avui del bisbe Xavier Novell, que es titula Vocació.
Avui els nostres joves tenen dificultats per escoltar la crida de Jesús i respondre generosament. A més, alguns que entren al seminari, al noviciat o comencen a festejar acaben fent-se enrere. Ho diu l'Evangeli d'aquest diumenge. És fàcil una resposta puntual, fruit d'un moment d'entusiasme. És molt més difícil una decisió assenyada que posa els mitjans per a perseverar fidelment. Tots estem preocupats per aquest fenomen i no sabem massa què hem de fer. Aquesta setmana ha començat la cadena de pregària per les vocacions. Es tracta d'una iniciativa dels delegats de vocacions dels bisbats de Catalunya que permet de fer quelcom per les vocacions. Aquesta cadena cerca que no cessi un relleu de pregària per les vocacions durant tot el mes, nit i dia. La nostra diòcesi, amb l'ajuda de tots, assumeix aquesta responsabilitat els dies 4, 14 i 24. Alguns poden pensar que és inútil pregar per les vocacions. Fa uns mesos demanàvem 5 seminaristes i no n'ha entrat cap. Fa anys que molts pares preguen perquè els seus fills es casin per l'Església i no para de davallar el nombre de matrimonis canònics. Fa pocs dies, una monja de clausura em va fer arribar una breu història sobre la pregària per les vocacions. Crec que fent-vos-en una pinzellada puc ajudar a confiar més en la pregària per les vocacions, especialment en motiu d'aquesta cadena. Fa molts anys, en una vila d'uns 2.000 habitants del nord d'Itàlia, una colla de mares de família, animades pel seu rector, van començar a pregar per les vocacions. Un dia a la setmana es reunien davant del Santíssim Sagrament amb aquesta intenció. A poc va començar a sorgir tal abundància de vocacions que van arribar a ser més de 350 entre capellans, monges i frares. Molts eren fills i nets d'aquelles mares que, assenyades, no van deixar de pregar confiadament. No ens cansem de demanar per les vocacions i Déu ens beneirà.
La paraula, un programa del Bisbat de Solsona.
L'interès pel document de voluntats anticipades ha anat a l'alça en els últims temps. Tot i això, encara s'ha de donar a conèixer més si aquesta és la voluntat del Bisbat de Solsona. D'aquí que s'hagi fet un article a la revista Solc o que en vulguem parlar avui en aquest espai d'entrevista del programa La Paraula. En parlem amb Carles Pedrol, delegat diocesà de Pastoral de la Salut. Hola, què tal?
Hola, Anna, molt bé.
Han vist la necessitat de fer un cop més difusió del document de voluntats anticipades perquè encara que hi hagi molta gent que ja ho coneix, també n'hi deu haver que no saben de què es tracta. Fer un document de voluntats anticipades vol dir deixar constància d'allò que un vol en cas de malaltia. Això a grans trets. Però detalli'ns una mica més què fa constar un document de voluntats anticipades.
Vol donar a conèixer al metge responsable que porta l'assistència del pacient, quins són els desitjos que té el pacient i quins valors té en el nostre malalt per que nosaltres el puguem atendre de manera correcta i continuar, i que aquesta persona, quan no pot manifestar, bé perquè estigui inconscient o bé perquè estigui ja en situació terminal, com volem que el tractem.
Per tant, un document escrit dirigit al metge amb les instruccions a tenir en compte quan un es trobi en una situació que no pot expressar la seva voluntat. En aquest supòsit, el metge està obligat a tenir en compte aquestes voluntats anticipades i aplicar-les?
Sí, el metge responsable, l'equip sanitari, estem obligats a tenir-lo en compte i a aplicar-lo d'acord a l'establert en la llei.
Hem de dir que hi ha diferents models de documents de voluntats anticipades i que l'Església Catòlica a Catalunya es basa en viure i assumir de manera cristiana la mort. Es pot resumir en tres punts que m'agradaria que ens comentés.
Sí, el primer punt té en compte que cal protegir la vida del nostre pacient. Hem de tenir cura mentre aquesta duri. Des del punt de vista cristià, pot ser tan ofensiu escurçar la vida com allargar la malaltia i l'agonia dels nostres pacients, dels individus, mitjançant la tecnologia. Des d'aquest punt de vista, el que es demana que no practiquem ni l'eutanàsia activa ni l'aferrissament terapèutic. Com a tercer punt, és important que nosaltres, els metges, i que els nostres pacients tinguin un tractament adient per pal·liar el patiment. En aquest cas, la mort no seria l'efecte del tractament que es rep, sinó que és que es pretén alleugerir el dolor del pacient per fer-li més suportable els últims dies de la seva vida i que la seva mort doncs, sigui el més adient possible.
A partir d'aquí, si algú li interessa, què s'ha de fer i com per tenir un document de voluntats anticipades?
Bé, hi ha diferents maneres de poder fer un document de voluntats anticipades. En primer lloc, el document de voluntats anticipades pot servir qualsevol paper escrit per una persona. El que passa que seria convenient, doncs, primer parlar amb el metge per poder plasmar els desitjos que pot tenir la persona i que es pugui fer des del punt de vista ètic. Tenir un representant perquè la persona no pot manifestar quin és el seu desig, aquesta pugui servir d'interlocutora amb el metge o amb els serveis sanitaris. I pot anar, aleshores, o bé a través del notari i fer aquest document, o bé es pot anar a qualsevol CAP i a través de l'assistenta social es pot redactar aquest document i, molt important, poder-lo registrar a nivell del Departament de Salut. D'aquesta manera, el que ens assegurem és que sempre el metge pugui saber quina persona té un document de voluntats anticipades i poder tenir aquesta informació i donar el tracte que aquesta persona desitja en el moment que faci falta.
Queda clar. Carles Pedrol, delegat diocesà de Pastoral de la Salut del Bisbat de Solsona, ens ha explicat què és el document de voluntats anticipades i com s'ha de fer si hi ha alguna persona interessada a redactar-lo. Carles Pedrol, moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau a vosaltres.
Despertar la fe, la creença, és un dels objectius de l'Atri dels Gentils, una iniciativa en la qual s'hi ha volgut sumar el Bisbat de Solsona per promoure el diàleg entre creients i no creients. Per això s'han organitzat, per als propers mesos, tres espais d'Atri dels Gentils. El primer serà aquest divendres que ve, 11 de novembre, el següent el 24 de febrer, i n'hi haurà un tercer encara per concretar. Què s'hi faran aquests espais? Ho volem conèixer de primera mà en aquesta taula de tertúlia. M'acompanyen el bisbe de Solsona, Xavier Novell, Teresa Valero, delegada per la promoció de la nova evangelització, i Francesc Cano, que serà el conductor d'aquests diàlegs. Hola, què tal? Benvinguts.
Benvinguts, gràcies.
Què tal?
Hola.
L'Atri dels Gentils vol ser un espai de diàleg, d'aproximació, de debat, d'intercanvi de punts de vista entre compromís cristià i indiferència, podríem dir?
potser una mica més enllà que això. No només la gent que està treballant cristianament en activitats i persones que potser doncs, no comparteixen aquest compromís de vida, sinó un diàleg entre persones que pensen una idea sobre el món, sobre la vida, sobre el sentit de la vida i persones que creuen que el sentit de la vida és Jesús. I un diàleg franc, obert, seriós, amb arguments, no polemista ni apologètic, sinó amb ganes d'explicar-nos què és el que creiem, què és el que pensem, i escoltar els que pensen diferent de nosaltres.
Amb quin objectiu? El d'evangelitzar gent nova?
A l'Atri dels Gentils no és ben bé un espai d'evangelització, sinó que seria un primer pas, no? És un acostament, doncs, a través d'un diàleg sempre des del respecte, amb persones doncs, que pensen doncs, diferent o creuen diferent d'altres religions o que no són creients. És buscar un espai intermig, és un primer pas, seria un primer pas per a l'evangelització, però no és ben bé doncs, evangelització.
És que jo tinc la sensació que ens trobem i ens passa moltes vegades quan intentem dialogar amb els mitjans de comunicació, quan intentem aparèixer en camps que teòricament no ens són propis, és un camp que nosaltres crec que hem de treballar i en el que hi hem d'aprofundir. En aquest sentit, tot el discurs i tota l'empenta que vostè, senyor bisbe, personalment ha agafat com a molt seva, vinculada a la nova evangelització, aquest missatge tan clar del Sant Pare, jo crec que és un repte fonamental perquè no podem estar constantment dialogant entre nosaltres. És a dir, és molt reconfortant dialogar entre nosaltres. Ens fa sentir molt segurs, però una fotografia com la que podrem veure a Cervera crec que és la millor aproximació, no?, que podem fer, el millor tangible que podem fer per acostar-nos a gent que difícilment mai vindrà a missa a escoltar-nos, no?, que mai s'atrevirà a llegir un text que haguem produït nosaltres. No sé si comparteix aquesta impressió.
Ho fem per això, perquè realment volem obrir les portes, volem que la gent no percebi l'Església com una mena de grupúscul tancat sobre si mateix, sinó una institució que té una paraula de diàleg, una paraula per tothom, però també una paraula d'argument i de raó per a aquells que no estan d'acord amb explicar el món des de Déu. És veritat que no és una acció d'evangelització, tal com deies, Teresa, però certament si algú arran d'aquesta iniciativa s'interroga si no podria ser l'explicació cristiana aquella que li servís per entendre la vida i ve a demanar-nos més raó, doncs l'invitarem a creure, com no.
M'he apuntat jo una frase de Benet XVI que va dir fa un mes més o menys, i deia, l'Església et dona arrels i et dona ales. Les ales, la fotografia que feia, eren els sagraments. I les arrels, tinc la sensació que és una mica el que provem de cultivar amb actes com aquests.
És més, per dir-ho així, plantejar interrogants i ajudar la gent a pensar. És veritat que algú trobarà on arrelar-se. Però jo, si aconseguíssim que hi hagués persones que arran d'aquest diàleg es preguntessin coses importants, quin sentit té la vida, la bellesa per mi és important, d'on vinc, pot ser que Déu existeixi i tingui una paraula per mi, només que s'ho parin a pensar, aturant aquest ritme una mica frenètic del consum, del anar fent, jo ja estaria molt content.
Això vol dir que ho hauré de fer molt bé.
Ho esperem.
El primer es farà, com dèieu, aquest divendres, dia 11, a les 9, a l'església de Santa Maria de Cervera, amb el lema La música, la bellesa, Déu. Hi participaran Monsenyor Jaume Tresserra, el pare Jordi Agustí, els senyors Albert Urull i Xavier Puig, i conduirà el diàleg el periodista Francesc Cano, aquí present. Per què s'ha escollit la música com a tema?
Jo crec que ens serveix molt la música, però la Teresa potser té un relat més ben construït d'això. Hi ha dos temes que a mi m'agraden particularment, un tercer que està més o menys per concretar. Parlem de l'Asia Kiopianga, que sí, aquest és el primer, Teresa.
Sí, sí, és el primer.
És un fragment, una ària d'una òpera de Händel. Tot això hauríem de dir que canta una mezzosoprano, que sí? Una senyora, el nom de la qual no sé si tu t'atreveixes a pronunciar, però jo no m'hi veuria amb cor,
És una mezzosoprano polonesa que es diu Mònica Zalek i estarà acompanyada al piano pel senyor Manel Ruiz, que és professor del Conservatori del Liceu de Barcelona. Aquesta mezzosoprano, doncs, a través d'aquesta primera peça, ens introduirà en el diàleg i també doncs, durant el diàleg hi haurà una altra peça i en el finalitzar doncs, una tercera que encara està per determinar.
Intentaré que en el primer diàleg els ponents responguin a la pregunta si la bellesa ens acosta, ens pot arribar a portar fins a Déu. A propòsit d'això, farem una primera ronda d'intervencions. Procurarem que siguin més o menys curtes, més o menys àgils, senyor Bisbe, uns 3 minuts aproximadament, que hi hagi també un torn de rèplica, això basat en la primera peça. Una segona peça que nosaltres li hem proposat amb ella, que canti el Pia Iesu, del Requiem de Fora, que és una peça molt maca, un suggeriment per acabar el programa d'avui, per exemple, Anna. A partir d'aquí nosaltres debatrem, intentarem parlar del sentit religiós de la música en la litúrgia, concretament. I una tercera peça que encara està per concretar, i això ho hem d'acabar de parlar en les pròximes hores, perquè si no el temps se'ns tira a sobre, on intentaríem parlar de la música com a expressió dels sentiments. I aquí hauríem d'intentar trobar l'equilibri entre una peça allò de repertori clàssic, però una peça molt fàcilment cantable i molt fàcilment cantada per tothom. Alguna cosa que ens aboqui, una cosa molt quotidiana, entenc jo.
És veritat que aquestes són bones qüestions, però a mi m'agradaria, tot i que no seré dels que parlaré, perquè de música jo en sé poca, per això hem fitxat el bisbe Jaume Tresserra, que és un gran melòman, i el Jordi Agustí Piqué, que és aquest monjo de Montserrat, músic i teòleg. Però a mi m'agradaria que, almenys en aquest segon moment, invitessis tu, Francesc, els ponents, a reflexionar sobre els sentiments religiosos que hi ha en el fons del cor de tota persona. Aquest desig de transcendència que s'ha expressat a través de les religions i que moltes vegades s'ha cantat. Perquè penso que fins i tot els que participaran, que no són creients, segurament per mitjà de la música han descobert que hi ha un sentit de transcendència que s'ha d'expressar.
Jo crec que en aquest sentit és especialment significativa la segona peça, el Pia Iesu, que forma part d'un rèquiem, no? Que moltes vegades, per la gent de fora, i deixeu-m'ho dir així, és el moment on, encara que sigui des d'una perspectiva estrictament sentimental, es poden sentir més vinculats a nosaltres, els podem reconfortar més. El Pia Iesu, fragment això d'un rèquiem, però que no és exactament un rèquiem, perquè un rèquiem, entès com a rèquiem, pensem en el rèquiem de Verdi o pensem en el rèquiem de Mozart, no? Rèquiems que ens aboquen fins a cert punt por, fins i tot. El rèquiem de Fauré és molt diferent, és un rèquiem composat per una persona de moltíssima fe, composat per la mort de la seva mare, i a més que quan l'escrivia per poder-lo interpretar amb la mare de cos present. Clar, això aporta una diferència substancial respecte a la resta de rèquiems, que són misses de funeral, que són misses que es programaven un mes després, no?, de l'enterrament de la persona. Dona una sensació de pau, de tranquil·litat, de proximitat amb Déu, que difícilment és possible trobar una peça que t'acosti tant. Jo en diria només una, del mateix rèquiem. Just al final, el rèquiem de Fauré, s'acaba amb aquella oració que diu el mossèn al final d'un enterrament, quan torna a tirar l'aigua sobre el cos.
L'imperadisum.
L'imperadisum de Ducant Àngeli. Jo crec que són les dues peces que et pots sentir i que et poden acostar més a la nostra manera d'entendre. És a dir, que crec que la gent pot arribar a empatitzar molt amb nosaltres sentint peces com l'imperadisum o com el Pia Iesu. Per tant, allò és motiu de satisfacció, que diríem, que hi hagi aquestes peces en aquest acte.
No sé, Teresa, si ho veus així, però crec que aquest diàleg que estem fent una mica comença a ser un tast, un aperitiu del que voldríem que succeís a Cervera i més endavant a Targa i potser també per aquí al Llobregat.
Jo crec que sí, jo en aquests moments estava pensant que ja tenia moltes ganes que arribés, no? Nosaltres, els quins som creients, doncs des de la fe diem que tot el que ve de Déu és vell, bo i veritable. La música també obre la bellesa, no? També és bella, és veritable, és bona, no? I ens pot obrir a la transcendència. Per tant, segur que moltes persones, doncs, se sentiran interrogades, doncs, ja des de la seva creença o increença, no? Aquesta bellesa, aquesta grandiositat, aquesta cosa que estem vivint aquesta nit aquí, doncs, d'on ve, no? On ens porta? O què ens obre?
Al voltant de la música girarà el primer atri dels Gentils. El segon es farà el 24 de febrer a l'església de Santa Maria de l'Alba, de Tàrrega, i en aquest cas serà la pintura, l'eix temàtic, concretament el conjunt dels murals que el pintor Josep Minguell ha fet en aquesta parròquia. Comptarà amb la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell, del pintor Minguell, de la directora de TV3, Mònica Tarribas, també hi serà Sebastià Serrano i conduirà de nou l'acte Francesc Cano. diàleg, per tant, entorn de la pintura.
Aquí ens l'hem jugada, jo ho reconec. Hem mirat de fitxar persones molt, molt conegudes. Que qui no ha llegit un llibre del Sebastià Serrano, qui no coneix la Mònica Terribas i la seva punxant i capacitat forta d'interpel·lar. I també confio que els amants de l'art tinguin ganes de vindre a contemplar aquestes pintures i al mateix temps a pensar sobre les preguntes que les pintures ens plantegen. D'on venim? Per què existeix el mal? És possible que Déu tingui alguna cosa a veure amb nosaltres i s'interessi per la nostra pobra sort?
És un mateix cicle. Un mateix cicle que fem a localitats diferents del Bisbat i amb voluntat de que no es quedi només en un primer cicle. Per tant, els arguments que hem d'estirar, jo tinc la sensació que, amb matisos, òbviament, però acabaran sent molt similars.
I no ens cansarem, no ens cansarem, perquè l'any vinent doncs, intentarem fer alguna cosa, qui sap si a través del cinema, i aprofitant la pel·lícula que fa dues setmanes vareu anunciar, L'àrbol de la vida, o veure un cinefòrum amb gent que tingui ganes de dialogar sobre tot allò que el cinema ens suggereix, i qui sap si en alguna ocasió tindrem el coratge de fer una cosa més filosòfica, potser per un públic un pèl més reduït.
Un tercer atri dels gentils, que està clar que es farà, encara està per determinar on, sobre quin tema, però de moment ja en tenim dos de molt ben encarrilats, ens els heu explicat, i tothom qui ho vulgui ja ho sap perquè és obert a tothom, no?
Sí, està adreçat a tothom, sobretot qui busque, que no és indiferent doncs, a la música, a la bellesa, i bueno, dic que l'entrada és lliure.
Esperem molta gent, confiem que puguem omplir Santa Maria, perquè la proposta s'ho val, és creativa, és interessant, no és lo de sempre. I hem pensat i hem treballat i creiem que el que oferim és atractiu.
Queda feta la crida. Xavier Novell, bisbe de Solsona, Teresa Valero, delegada per la promoció de la nova evangelització, i Francesc Cano, que conduirà aquests diàlegs de l'atri dels gentils. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Moltes gràcies.
L'agenda.
Propostes que us expliquem amb Fermí Riu.
Del dia 6 al 9 de desembre, la delegació diocesana de Pelegrinacions organitza un pelegrinatge a Covadonga, Loyola i Nostra Senyora d'Aranzazú, acompanyats pel bisbe de Solsona, Monsenyor Xavier Novell. Al santuari de Covadonga es visitarà la Sentina, la imatge de la Mare de Déu, i també hi ha prevista una excursió als llacs de Covadonga. A Loyola es visitarà la casa Torre Medieval, on va néixer Íñigo de Loyola, el futur Sant Ignasi. A Oñati es podrà conèixer la verge basca Nuestra Senyora d'Aranzazú i la seva bonica història. El preu d'aquest pelegrinatge és de 455 euros i inclou el viatge, allotjament i pensió completa. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dilluns, dia 7, fins al 30 de novembre, amb dos inclosos trucant al telèfon 93 869 23 24 de 8 a 10 del vespre.
Comencen les trobades de l'atri dels gentils. La primera es farà aquest proper divendres, dia 11 de novembre, a l'església de Santa Maria de Cervera. Serà a les 9 del vespre.
Jornada de convivència de mans unides. El dia 12 de novembre, a les 4 de la tarda, al seminari de Solsona. Per a més informació, telèfon 973 32 0183 o també a través d'internet a http://mansunidessolsona.org o solsona@mansunides.org.
I acabem el programa d'avui escoltant Pie Gesu del Requiem Opus 48 de Gabriel Foguer amb la veu de Sara Brightman.
La paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.